Esteu escoltant la versió RAC1, passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Si us trobeu malament, si teniu allò un principi de grip,
sí,
una mica de mocs, una mica de febre...
Sí, que ho tinc.
Bé, vostè ho té tot.
No, febre no encara.
Bueno, vull dir, mal d'ossos,
ja arribarà...
o
sí,
que sigui.
Molt.
Aquestes coses, ara ho detallarem.
Sí.
Si teniu alguns d'aquests símptomes i creieu que esteu propers a la grip, no us perdeu el que explicarem a continuació, perquè acompanyats d'un autèntic especialista intentarem analitzar si la grip d'aquest any és igual que la d'altres anys, si es pot curar amb una pastilleta, si no, quant temps hem d'estar i tot plegat. Però abans que res, ja que avui parlem d'interioritats del programa, tenim un membre de l'equip pràcticament malalt, que és el Xavi Alujas. Xavi, posa el micro.
Què tens?
Obre el micro. No està bé, no està bé aquest noi.
No.
No està bé, no està bé.
És que dius pràcticament malalt, però no és que estigui pràcticament malalt, és que està malalt.
No, per això hauríem d'aclarir-ho. Ara el que hauríem d'aclarir és si hauria d'haver vingut a treballar.
Ara.
Aquest és el tema.
Ara.
Aquest és el tema. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
A veure, què et passa? Treu la música, perquè si no això és un embolic. Ara el doctor... Fem-ho bé, les coses. Doctor Antoni Trilla, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ara el presentarem ben presentat, eh? Però abans, Xavi, què et passa?
Res, porto 36 hores com si m'hagués passat una piconadora per sobre. I aquesta nit passada he arribat als 38 graus i mig de febre. Vaig dopat de paracetamols i de moment vaig aguantant.
A veure, doctor, alguna pregunta que li vulgui fer?
Fumi-li l'escandalera.
Sí, o a veure... Té mala pinta, això?
No, ell és una persona jove, pel que sembla sa.
Esportista, sí, esportista.
Per tant, el seu sistema immunitari serà suficient per defensar-se front al virus. Per aquests símptomes, tan així lleugers que expliques, és possible que tinguis una grip. També podria ser algun altre tipus de virus, però la febre... El que t'ha passat una piconadora per sobre... Per tant, recomanació, situació laboral a banda, millor quedar-se a casa dos o tres dies, recuperar-se i tornar. Ningú és imprescindible, però
després,
pot ser tossut, sí.
Ara suposem, Xavi Alujas treballa molt a prop de la nostra productora, que és avui aquesta tarda, que és la Xenia Lobo, que està en un córner, diguem-ne.
Sí, ja la veig.
Ells que treballen en un ambient tancat, diguem-ne, la Xènia Lobo ja agafarà la grip d'aquí dos dies?
No necessàriament, òbviament. El que passa és que la proximitat amb una persona dos o tres dies abans que comenci els símptomes, i especialment mentre es duren els símptomes...
Abans
és el problema perquè no ho sabem, lògicament. Per tant, tu estàs incubant alguna cosa, però no ho notes, i vens a treballar i aquell dia pots contagiar, o la mare pot contagiar el fill, o el fill a la mare. Però quan tens símptomes, també és possible el contagi fins a normalment 5-7 dies després. Contagi que habitualment és per via aèria, per tossir, estornudar, estossegar, molt proper a la persona que està davant, que en el cas del virus de la grip s'inhala, i per tant pot provocar la malaltia. Però també pel fet de que tossint i de vegades no rentant-nos suficientment les mans, toquem alguns objectes, aquests objectes durant un temps poden quedar contaminats pel virus de la grip, i si una altra persona els toca i després, amb les mans contaminades, per entendre'ns, fem un gest molt habitual, tocar-nos el nas, tocar-nos l'ull, que són mucoses, la pell intacta no deixa passar el virus, però les mucoses, el nas, els llavis i els ulls, pot ser que un dit contaminat portat aquí ens provoqui contagi.
Xavi, ens veiem dijous.
Sí, exacte.
Demà no vinguis.
Ja m'agafo, si de cas, ja fins dilluns de la setmana vinent, dos o tres dies, dimecres, dijous, divendres...
Fins que no tinguis febre, teòricament. Això seria l'ideal.
I la Xènia, doncs, bueno, no sé, fes el que creguis. Fes el que creguis, encara ets a temps de sortir corrents de la ràdio abans et contagis.
Un mocador amb esperit i te'l poses aquí a la boca.
També és veritat.
I sense esperit també, eh?
Perquè, clar, quan el doctor diu que quan el gust t'ossega ha d'estar a poca distància, pregunto, un metre i mig o dos metres? No, és que a mi m'interessa perquè el tren, per exemple, de vegades...
Sí, senyora.
Metre i mig, dos metres és la distància, diguéssim, de seguretat, normalment, en aquest cas. Més propera és més risc, més llunyana, en el cas de la grip és menys risc. Per tant, aquesta distància que estan dos, segons els veig ara, seria suficient, però no la mantenen sempre, òbviament, es deuen acostar.
No, clar, i una persona asseguda al teu costat al tren o al metro, que estigui
jo m'aixecaria i canviaria de lloc, si és possible. I si no, li recomanaria que estossegui el que diem sempre, no? Que intenti posar la màniga per no estossegar així en plan, aquests estornuts que semblen focs artificials, doncs això és el que s'ha donat.
Aquí la redacció se fa molt, aquests estornuts, de tant en quant se sent unes explosions.
És fotut això d'estornudar, és molt emprenyat.
És una cosa importantíssima, que jo crec que això no s'ha dit prou, però a part de rentar-se les mans sovint, que això és una cosa que vostès sempre diuen que t'has de rentar sovint, que si tomba que si gira, al tocar la roba te pot quedar impregnada de coses?
És més difícil. Normalment són superfícies llises, no poroses. Per tant, mobles, coses amb panys de les portes, botons dels ascensors, això és lo típic, no? Coses...
Botons dels ascensors?
Sí,
mare meva, ja hem begut oli.
Bueno, perquè això ho explica tothom.
Aquí hem begut oli.
I petons, perquè aquest matí
tornem-hi.
Tota la gent, vinga a fer-se petons, vinga a fer-se petons. Petons...
A la boca no ens els hem fet, bueno, tampoc, eh?
Petons, en general, si és a pell intacta, no tindria per què haver-hi cap contagi. Si és una cosa més íntima, sempre s'intercanvien fluids, lògicament.
Clar. Per tant, aquelles parelles que quan un està refredat o té la grip ni es toquen, ja fan bé.
Sí. Des del punt de vista de la grip.
Sí, sí, des del punt de vista de la parella potser serà l'últim refredat que passaran junts.
Exacte.
Fem les coses ben fetes, escolta'm. Vinga, encara no estem en fase d'epidèmia, però les dades indiquen que Catalunya ja ha entrat en la fase àlgida del virus de la grip. Aquesta malaltia afecta a més de 97 persones per cada 100.000 habitants i això, unit a l'increment d'altres virus respiratoris, està saturant els serveis d'urgències d'alguns hospitals catalans. El problema és que aquest any la vacuna ofereix una protecció molt baixa contra el virus de la grip. Per què aquesta vacuna no és tan eficaç com altres anys? Com s'elabora aquesta vacuna? I sabent que en aquestes dates sempre arriba aquest pic de grips, no es podria evitar la saturació a les urgències hospitalàries? N'estem parlant i en parlarem amb l'Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic i professor de Salut Pública de la Universitat de Barcelona. Ara sí, doctor Trilla, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs,
nou.
Un aplaudiment de rigor. Però jo l'altre dia estava dinant, vaig sortir de la redacció per no contaminar-me i vaig anar a dinar, i mentre estava dinant el vaig veure a vostè parlant per TV3. Sí, i vaig pensar, això quan vingui el versió ho hem d'analitzar, escoltem-ho.
El sistema sanitari està molt ajustat, molt aprimat, de manera que qualsevol augment de la demanda inesperat o més o menys esperat, com pot ser aquest de la grip, tensiona encara més el sistema, i això és una cosa que realment ens hauríem de sentar tots i preveure pels propers anys si podem posar-hi un remei una mica més, diguéssim, de més llarga durada.
Jo el que no entenc és, si ja ho saben, per què se saturen les urgències?
És un problema complex i que probablement no té una única solució. Podríem parlar des d'una part amb la qual la població ha de fer el millor ús possible dels serveis sanitaris, és a dir, no tothom que està a urgències realment tindria que anar a urgències, aquesta és una part. És una part d'hàbits i costums d'higiene, com els que hem comentat, de rentar-se les mans i certes precaucions. És una part de la capacitat, no d'urgències, sinó de l'atenció primària, de la medicina privada, de la medicina pública, per atendre un excés de malalts en un moment determinat, i després hi ha el problema que no solament és l'entrada a urgències, és la sortida on ingressem aquests malalts. Hi ha malalts que no necessiten ingrés però que algú els ha d'ajudar o cuidar, per tant faria falta algun recurs sociosanitari. És tot molt complex.
És qüestió de calés?
Bàsicament necessitem els calés per poder posar les solucions. És a dir, les solucions sense calés són tirites ben posades i que segurament evitaran un major mal, però en part és un problema de finançament, no específicament per res, sinó pel conjunt del sistema. Recordin que tenim un sistema sanitari, jo personalment crec que molt bo, però relativament infrafinançat des de la crisi, i per tant aquí farien falta realment més diners. Clar. Això segur, però...
Jo entenc que el que li estic dient li pot semblar fins i tot una crítica injusta, no? Però moltes persones que ara ens puguin escoltar des de la sala d'espera d'un hospital poden pensar, home, si cada any passa el mateix, no podien preveure...
Reforçar.
Posin dos o tres box més, dos o tres doctors més,
sí.
No ho sé, esclar.
Sí, no, has dit dues coses que són molt importants. Primera, la capacitat del sistema sempre està molt, molt, molt ajustada. O sigui, nosaltres, desgraciadament, no tenim la capacitat de poder-se expandir d'un dia per l'altre ni d'un moment per l'altre. Probablement amb recursos, és a dir, llits, boxes, una bona coordinació sociosanitària amb l'atenció primària i després personal, que també és difícil de vegades de trobar, i més en aquestes èpoques de l'any, i si em permeten, amb els salaris que oferim, que tampoc és per fitxar de la Premier League, que dic jo, d'entrada, doncs la cosa està molt justet. Em diuen, home, si això ho saben cada any, ho podíem preveure. Sí, la realitat és que sí, hi ha un pla d'urgències que es va presentar fa un temps, que deu ser el N plan d'urgències, yeah. I que està fet amb la millor voluntat del món, que requereix un finançament a darrere, implementar-lo i intentar que això funcioni a més llarg termini. Dit això, tots els països d'Europa pateixen situacions similars en aquesta època de l'any. Tots tenen sistemes sanitaris públics, una mica més diferents o una mica més semblants al que tenim nosaltres. Estats Units també, Austràlia, que és un lloc que segurament farem referència, sí. Perquè són els que ens han precedit, també han patit una temporada dolenta, de manera que molts sistemes sanitaris diferents sempre sembla que patim això. Diuen, home, doncs han sopegat vostès cada any amb la mateixa pedra. Pues sí, hem d'assumir la part de la nostra responsabilitat i intentar veure si això es pot, no diré solucionar perquè és molt difícil, però com a mínim reduir i, evidentment, demanar paciència a les persones que estan a les sales d'urgències, que segurament s'hauran d'esperar o estan pendents d'ingrés o de ser visitats, i fer-los segur la convicció de que tots els meus col·legues, metges, infermeres, de tots, intentaran atendre'ls el millor possible. Què més ens agradaria a nosaltres que no tenir el sistema saturat i poder treballar amb molta més tranquil·litat? No és gens fàcil treballar amb aquesta situació.
Aquest any el sistema està més col·lapsat per culpa del 155?
Home, jo diria que no tinc dades per poder-ho assegurar. Sí que he llegit, però no sé quina fiabilitat té, que part dels diners que teòricament anaven per implementar aquest pla d'urgències, és possible que s'hagin vist endarrerits pels tràmits que requereix l'aplicació de l'article 155. Però això és una informació que no puc contrastar i probablement el Departament de Salut és el que ens tindria que ajudar. El Departament de Salut, de totes maneres, té previstes aquests increments del que diem el pla especial d'atenció durant l'hivern, que bàsicament fa referència a les urgències, fonamentalment per malalties respiratòries, i esperem que això també pugui alleugerar una mica el problema puntual que sempre hi ha 2-3 setmanes al llarg de l'any que ens passa el mateix.
Qui mana ara el Departament de Salut?
Jo entenc que mana el senyor David Elvira, que és el número 2 de la Conselleria, que per cert ho està fent molt bé tenint en compte les circumstàncies, i suposo que la senyora ministra de Salut deu parlar amb ell de tant en tant per dir-li que ho fa molt bé i que vagi tirant, però no tampoc en soc gaire conscient de com està la situació.
Li pregunto, sí. Creu que ho està fent bé?
El Servei Català de la Salut, excel·lent. Jo crec que de moment estan portant a terme tota una fase...
M'ha anat des de Madrid, em refereixo.
Jo, si em permet, però això és una opinió personal i no
per
la
favor,
puc contrastar.
Per favor.
Crec que la senyora ministra de Salut, la senyora Dolors Montserrat, és coneixedora de com funciona el sistema sanitari català i s'ha limitat a donar les instruccions burocràtiques o administratives, que, per cert, si recorden, des del punt de vista financer ja estàvem intervinguts des de molt abans. Mm. Per tant, no hi ha hagut grans canvis. Jo crec que ha seguit molt bé el sentit comú de allò que funciona no ho toquis, i, per tant, els companys que estan al front del sistema sanitari català estan fent la seva feina cada dia. Probablement una mica més difícil, o fins i tot més difícil en alguns aspectes, però el resultat és que funcionen bé, no podem dir-ho d'una altra manera.
Li dic,
no?
Perquè ja sap que és molt fàcil, a cop de Twitter, fer una crítica, o dir, sí, mira, sí. Els hospitals estan col·lapsats perquè els diners que anaven aquí, doncs ara els han posat a un altre lloc.
Si,
no ho sé.
Si algú
ho
pot demostrar i realment és així, doncs jo seré el primer també a afegir-me. Si no és així, en principi jo crec que hem de ser prudents i a les èpoques de crisi el que més interessa és mantenir la calma i que les coses funcionin. És després que s'han d'analitzar, o abans, que s'han d'analitzar aquestes situacions i intentar-les preveure o posar-los remei per la propera vegada.
Les urgències estan col·lapsades?
Parlar de col·lapse és una paraula que ja sé que no agrada, perquè col·lapse vol dir que no pots fer res, i de fet seguim treballant. Pensin que durant les epidèmies de grip segueixen havent persones amb infarts, persones amb accidents, persones amb fractures, persones amb ictus, i s'han d'atendre. Llavors, tots els sistemes hospitalaris i, evidentment, els de primària, en el seu nivell cadascun, utilitzen un sistema de classificació de la gravetat o la importància o la necessitat de fer una atenció urgent. Per entendre'ns, un senyor que l'acaba d'atropellar un autobús i que té un trauma tremendo passa immediatament a un senyor que té un ictus o un senyor que té un infart. El senyor que té 85 anys i té una febre que sembla la grip i està fotut respiratòriament passa abans que una persona de 30 anys que, pel que sigui, ha decidit anar a urgències i que tu calcules que per diferents paràmetres no té una gravetat vital i aquesta persona es pot esperar hores, moltes hores, per ser atesa. Per tant, la saturació depèn una mica de la gravetat. El problema és quan tots els nivells estan realment molt saturats per això, perquè ve molta gent, perquè el drenatge potser no és suficient, de manera que aquí patim.
Professionals sanitaris han denunciat una situació de col·lapse als serveis d'urgències d'hospitals com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, els Germans Trias i Pujol, el Parc Taulí o l'Hospital de Lleida.
Sí.
Sembla que sí.
No.
Indicar, no?, sobre el terreny.
No, em sembla...
Perquè de vegades, els que som aquí tancats en un estudi, i vostè coneix molt més que nosaltres, donem certes opinions, que ara que hi hagi un senyor esperant urgències,
sí, no, ens poden dir... Home, que...
Sí, sí. Tenim ple, això?
Està ple. Està ple, sens dubte. Probablement estarà ple durant un temps. No sé si, conforme l'epidèmia vagi augmentant, tindrem més malalts amb grip, de debò, més greus. Està ple i intentarem fer-hi front amb les millors circumstàncies. Jo crec que és una situació que no és confortable confortable per ningú, per tant jo entenc i estic segur de que els meus companys que fan aquesta denúncia estan veient el que està passant, igual que jo estic veient el que està passant en el meu hospital, i bueno, s'ha d'intentar, diguéssim, el que no estaria bé, i crec que ningú faria, és dir, estem perfectes, no pateixin, yeah, tot funciona la mar de bé, perquè a tots ens agradaria que ens atenguessin millor, més ràpid, i per tant això és el que s'ha d'aspirar, no?
Doctor, quan hem d'anar a urgències per la grip?
Aquesta és una molt bona pregunta, és a dir, bàsicament, diguéssim, si té factors de risc, és una persona d'edat avançada, té una febre molt alta, comença a tenir problemes que per sentit comú dius això no va bé, nosaltres sempre suggerim que es faci una consulta al 061, al servei de CatSalut Respon o Sanitat Respon, que hi ha més de 200 professionals que atenent els símptomes o la situació que explica la persona que truca et poden orientar, i orientar vol dir escolti'm, no sembla que tingui res, esperis a casa fent aquests consells, l'extrem més senzill, que és en la majoria dels casos, o no es mogui, que l'enviem una ambulància perquè té que anar a l'hospital ràpidament. I entremig hi ha moltes variables. Per tant, aquí hi hauria una primera classificació que ajudaria a distribuir una mica a cadascú on teòricament li toca. Uh-huh. Aquesta seria la primera consulta. La segona cosa és utilitzar sempre el sentit comú. El nostre company,
el Xavi, sí,
segur que no ha trucat al 061 ni
diu
ha anat
no,
a l'hospital...
Encara,
per tant... És
encara,
una, encara, és una persona jove, nosaltres sempre diem encara, sí, però no, no sabem mai com acabarà
sí,
això.
Sí, sí, a terroia.
Per tant, és una persona jove que s'ha pres la medicació, doncs, un tractament simptomàtic, és perfectament vàlid perquè no hi ha cap tractament específic per la grip en persones joves com ell, i per tant, doncs, bueno, està fent el que tothom faria, excepte potser el que hem comentat, de que millor quedar-se a casa, si és que és possible, que no venir a treballar.
El tractament clàssic el podem fer a casa, i si la febre és molt alta anar a l'hospital? És a dir, la marca la fa la febre?
La fa la febre i la persona. És a dir, no és el mateix la febre amb una persona de 35-40 anys en perfecte estat de salut, que passarà dos dies a 39-40, ho passarà molt malament, com si l'hagués planxat un camió o no hagués fet la marató, però després es recuperarà. No és el mateix una persona de 85 anys amb 37-8 o 38-5 de febre, que comença a tenir dificultat respiratòria, que veus que es deteriora, que perd una mica les seves capacitats, llavors s'ha d'anar més ràpidament a urgències. Nosaltres tenim un dit clàssic a medicina, que és la grip tractada dura 7 dies i sense tractar dura una setmana. De manera que, en principi, no tenim gaires coses a fer, excepte el tractament simptomàtic, aquest que comentem, no?
Ibuprofeno i paracetamol?
Per exemple, bona hidratació, mantenir-se, diguéssim, confortable en aquest sentit, es poden prendre tot tipus de coses, aigua, sucs, el que vulgui.
Una mica de farigola?
Farigola, totes aquestes, tot el que són tractaments simptomàtics, pensant que millorarà la tos, estaré ben hidratat, potser si estic molt fotut, doncs un antiinflamatori com l'ibuprofesis, que no té cap contraindicació, o paracetamol, són tractaments simptomàtics, com els xarops per la tos. Això cura els símptomes.
Li anem a preguntar, la tos cal tractar-la?
La tos és molt punyetera i és un dels símptomes més habituals a la grip. Les persones que han tingut grip de debò recorden, o segur que se'n recorden, que la tos és molt, molt difícil, no et deixa dormir per la nit, és molt pesada. Llavors, si la cosa és molt complicada, doncs, mantenint-te ben hidratat ajudes una mica a que la cosa millori, però si no, un tractament per intentar calmar la tos és durant 3-4 dies...
Però serveixen els xarops?
Això és un tema clàssic,
hi ha gent que diu que el xarop... Que no fa cap
efecte. La codeïna.
La codeïna és un magnífic antitussigen de molts anys d'eficàcia aprovada. També té les seves contraindicacions i s'ha d'utilitzar amb certa precaució, però s'ha de trobar de vegades aquell xarop que realment és una tos seca, és una tos productiva, sí. El que és més, s'ha de fluidificar o no, el metge o qualsevol xarop que no porta cap antibiòtic, això sí és important, és suficient per tractar durant dos o tres dies els símptomes de tos habitualment.
Com és la grip d'aquest any?
Bueno, la grip d'aquest any està començant, sembla que de moment s'assembla amb algunes coses a la de l'any passat, de manera que la temporada de grip sembla que està bastant relacionada amb la temporada de grip anterior, que, com vostè molt bé ha dit a la introducció, presenta dues característiques. L'any passat, temporada passada, 2016-2017, ens vam trobar amb una grip que un dels virus, perquè la grip no és un virus, normalment són 3-4 que estan circulant, al mateix temps, doncs un dels virus, que precisament va ser el que va predominar, la vacuna no ens va resultar tan efectiva com pensàvem. Per tant, més gent es pot infectar, tot i havent-se vacunat. Aquesta situació és possible que es repeteixi aquest any, de manera que estem començant una temporada que, si diguessis què et sembla, doncs em sembla que aquesta pel·lícula ja la vaig veure l'any passat.
No... I com és que no s'ha arreglat això? Si va passar l'any passat, molt... hem tingut temps, no?, per arreglar-ho.
Vale, la resposta és tens tota la raó i no hem tingut temps. O sigui, el temps de... No és perquè no ho hem fet malament, però el canvi d'una vacuna suposa, primer, que s'identifiqui clarament que hi ha un virus que ha estat predominant i que és diferent del que fem servir per la vacuna. Això suposa un canvi de producció. És com deixar de produir un model d'un cotxe i canviar tota la fàbrica perquè en fabriqui un altre semblant, però diferent. Uh-huh. Per tant, s'ha d'aturar la producció d'un i fabricar la de l'altre. Això, afegit als controls de qualitat que requereixen aquesta producció de vacunes, perquè tots sabem que el que no podem permetre, i això és específicament molt interessant des del punt de vista de la població, és que fer una vacuna que no sigui prou segura, suposa tots uns controls de qualitat molt importants i, per tant, no es pot improvisar la producció. Això què vol dir en mesos? Vol dir 6-8 mesos. Per tant, les instruccions de canvi de la vacuna, pensant que ens trobarem davant d'un canvi del virus similar, s'han donat i s'han fet, i ara s'està fabricant la vacuna que, teòricament, podria anar bé per aquest virus, però que l'utilitzaran els australians, els argentins, els xilens i els neozelandesos, que són els de l'hemisferi sud, que quan nosaltres estiguem aquí la primavera i l'estiu, ells tindran la seva temporada d'hivern i es podrà utilitzar aquesta vacuna. No ha arribat a temps, pel període que exigeix de fabricació, perquè nosaltres l'utilitzem aquest any. Clar. Però sí que probablement, o probablement no, segur, la tindrem per la temporada de l'any 2018-2019. Però aquí, si em permeten, tampoc sabem quin virus dominarà.
Podria tornar a mutar? O sigui, podria ser que arribi la nova vacuna i el virus hagi tornat a mutar i no sigui efectiva?
Si hi ha petites mutacions, pot ser que ens trobem amb pèrdues d'eficàcia menors o relativament importants. Quan hi ha una gran mutació, llavors és quan la vacuna és pràcticament ineficaç i aquí tindríem un problema. Exemple, any 2009. Canvi, introducció de la grip A, que era l'H1N1, sí. I aquí va haver un canvi major. Aquí van canviar completament el model de cotxe. Ja no era el color ni la cilindra, era un cotxe completament diferent. Aquí s'ha de fabricar una vacuna corrent que, si recorden, va arribar tard. Tothom esperant la vacuna i es van començar a vacunar al desembre i la gent ja es va deixar de vacunar perquè l'epidèmia pràcticament ja l'havien passat en aquell any, no? Per tant, pot ser que canvi el virus està mutant constantment, però les petites mutacions, en general, no alteren, diguéssim, significativament l'eficàcia de la vacuna. Algunes, com aquesta que ens hem trobat aquest any passat amb una de les soques de virus, doncs malauradament sí que comprometen l'efectivitat de la vacuna.
Perquè la vacuna d'aquest any en quin percentatge és efectiva de la gent que se la posa? Val.
Mira, en principi, dos coses que són importants. La vacuna només es recomana a la població de risc per intentar que no agafin la grip, òbviament, i sobretot que no tinguin complicacions greus. Població de risc significa majors de 60 anys, amb malalties, etc. D'aquesta població que se li ofereix la vacuna, que és, com sabem, dintre del sistema públic gratis per tots els ciutadans de Catalunya, només la meitat es vacuna. És a dir, que d'entrada hi ha un 50% que diu jo no em vacuno, per la raó que sigui. Per tant, la meitat de la població ja no està protegida. De la que aquest any se li posarà la vacuna, enfront a les tres soques de virus, esperem que el conjunt de l'efectivitat de la vacuna es pugui acostar al 35-40, amb molta sort, 45%, però enfront a una de les soques en concret, una que té un nom una mica especial, que és AH3, aquesta H3 és la que l'any passat ens va donar problemes. I l'eficàcia de la vacuna enfront a aquesta soca no va passar del 25, en alguns casos 30%, i en alguns casos 20%. Per tant, de les tres soques n'hi ha una que és la que menys probablement eficàcia tindrà. Malauradament, les previsions és que aquesta torni a dominar o tingui una certa dominància com l'any anterior.
Ostres, no és una feina una mica frustrant, aquesta?
Home, en aquest cas ja m'agradaria a mi tenir una vacuna molt més eficaç, que no la tinguéssim que canviar cada any, però els virus són els que són, i el nostre coneixement i la nostra recerca, tot i que fa molt de temps que molta gent molt més intel·ligent que jo està intentant trobar alguna vacuna per la grip més estable, que no depengui tant d'aquests canvis, doncs de moment no tenim res, diguéssim, a curt termini. És una de les coses, fins i tot tots parlem de la vacuna universal.
Exacte.
De la grip, que seria fantàstic, no? Sí. I jo ja dic, ja no que sigui universal, escolti'm, que em pugui vacunar cada 5 anys o cada 10 anys, seria fantàstic, però ara per ara ens hem d'ajustar cada any i el virus, que no és un, està canviant constantment. Això forma part de l'evolució natural. Per tant, ens estem enfrontant a un virus que fa la seva feina i que va canviant constantment. Per tant, no és una cosa estable, ni hem trobat el tros del virus que digui, bé, aquests són tots iguals. I aquest que tenen tots iguals resulta que no ens permet fer una vacuna prou efectiva. Yeah. De manera que estem amb un atzucat complicat.
I malgrat tot, jo em poso la vacuna... I la vacuna no m'estalvio la grip del tot.
És possible que si és una persona, diguéssim, té sort i la soca que està circulant aquest any és la que cobreix millor la vacuna, t'estalviïs la grip. Si ets una persona d'edat avançada, això és molt important, dirà, escolti, vostè m'està oferint una pòlissa d'assegurances de un de cada quatre accidents me'l protegirà. Vale. Si ets una persona jove, com el nostre company, dirà, pues, potser no em val la pena. De fet, no li recomanem que es vacuni. Ja. A ell ningú li ha recomanat que es vacuni. Si és una persona d'edat avançada, dirà, bueno, jo l'estic oferint una protecció, estic d'acord. Un de cada quatre accidents que tingui li puc protegir amb aquesta casc que es diu vacuna. Però és que els accidents poden ser mortals per aquesta gent. Per tant, entre no vacunar-se i dir, bueno, pues, jo m'arrisco a tenir un accident que pot ser mortal, jo crec que la decisió més lògica, tot i la baixa efectivitat potencial de la vacuna, és vacunar-se. Veiem la cosa des del punt de vista positiu. Si tinc sort i no em toca aquesta soca o la vacuna va millor del que pensàvem, teòricament patiré menys complicacions.
En preparant aquesta entrevista, la Marta ha descobert una qüestió que m'ha resultat fascinant quan estàvem comentant abans, que és com es fa una vacuna, no? Ens ho pot explicar?
Sí, sí, sí. Una vacuna de la vacuna de la, cada vacuna és diferent, eh? Sí. Però la vacuna de la grip en concret té un procediment que dona una mica la idea de lo allunyats que estem de millorar de vegades en medicina. Es fa de la mateixa manera que fa 30 o 40 anys, que consisteix en inocular aquests virus que s'han d'identificar. O sigui, primer, si em permet, anem una mica a part.
Sí, sí, sisplau.
En el món hi ha molts laboratoris que estan constantment intentant identificar els virus de la grip que estan circulant a la Xina, al Japó, als Estats Units, a Mèxic, a Andorra i a Itàlia. Aquests laboratoris van constantment identificant i diuen, mira, sembla que aquest any estan predominant aquest, aquest i aquest. Vale, la OMS té una reunió de savis cada any i diu, mira, per les dades que tenim, sembla que aquests virus estarien els predominants. Els envia a les companyies farmacèutiques i diu, aquests són els que volem que fabriquin la vacuna a vostès. És el model. Aquest model s'ha de fer créixer i per fer-lo créixer els virus aquests s'inoculen amb bous.
Amb ous?
Ous, ous, tal com són.
De gallina?
De gallina, sí, de gallina fecundats, que es diu. I llavors han d'esperar que el virus creixi dintre d'això, el virus provoca una sèrie de canvis i tot això, després s'extreu la substància de la qual es fabrica la vacuna, que no és el virus, és una part del virus, per entendre'ns, no? Per tant, la nostra producció de vacunes depèn dels ous.
M'està dient que m'estic injectant un ou?
No, s'està injectant un tros d'un virus que no és un virus i que ha estat produït dintre d'un ou perquè és el mitjà de cultiu.
Però hi ha gent que no es pot perquè no té tolerància als ous.
Correcte, com que ha estat en contacte amb els ous és possible que alguna proteïna de l'ou quedi i per tant la gent que és severament, greument al·lèrgica a l'ou no li recomanem la vacuna habitual que ens posaríem qualsevol de nosaltres. Hi ha vacunes que es fabriquen amb sistemes diferents que són més sofisticats i per tant menys fàcils de fer una producció industrial que poden servir per aquestes persones, diguéssim, que són severament al·lèrgiques a l'ou. En tenim algunes d'aquestes poquetes i que les guardem per aquesta gent. Però l'estàndard és fabricar vacunes a partir de l'ou durant molts mesos, eh?
Doctor, un parell de preguntes que ens fan els nostres oients a través de Twitter. Ens diuen si vacunar-se ara encara és efectiu.
Amb aquestes indicacions que hem dit, o sigui, si el metge et recomana vacunar-te perquè et toca vacunar-te, ara encara s'ha temps de vacunar-te. De fet, podries estar temps sempre durant l'epidèmia, tenint en compte que quan més avançada està l'epidèmia, més possibilitat tens, una, que t'hagis contagiat abans, per tant, mala sort, i segona, hi ha que tenir en compte que la vacuna triga uns 15 dies en ser eficaç, de manera que durant aquests primers 15 dies post-vacuna podries també agafar la grip. Per tant, si el metge indica la vacunació, temps, des del punt de vista d'estem a temps, la resposta és sí.
I després pregunten si el fet de no ploure tant està influint en els virus, perquè hi ha gent que diu, com que no plou, hi ha més virus, doncs, hi ha més pneumònies, més refredats, més virus que cursen vòmits...
Dos coses que són importants. Els virus, si jo fos un virus, d'aquí d'entrada, jo el que demanaria per poder fer la meva feina, que és contagiar, bàsicament, contagiar perquè així em reprodueixo, per entendre'm, no? Necessitaria fred sec. Quan menys humitat hi ha i més fred hi ha, més fàcilment em puc transmetre i, per tant, tinc més facilitat de contagiar. Tenim humitats molt altes a Barcelona. No és que no plogui, però l'índex d'humitat, que és el que compta, és bastant alt. Però, evidentment, una temporada amb pluja d'aquesta que neteja una mica l'atmosfera, que tothom pensa, també ens ajudaria. És a dir, que quan hi ha humitat és més difícil que els virus puguin contagiar-se. Per un tema merament físic, de com volen els virus, per entendre'ns.
Mm-hmm. Molt bé, doncs més qüestions. Ara ve el bo, Ara ve el bo.
Va.
Ara ve el bo.
Va.
L'epidèmia, quan arriba a Catalunya?
Val. L'epidèmia...
Ho dic per començar bé l'any,
Sí.
Que ens escolti.
Les dades de la setmana passada ens feien pensar... Imaginem que l'epidèmia és una casa de pisos. cada any hem d'entrar dintre de la casa, que és quan diem hem començat l'epidèmia. Fins ara estem al carrer. La setmana passada estàvem a l'entrada, estàvem molt a prop de la xifra.
Sí.
Aquesta setmana, probablement, la setmana passada, o potser aquesta, haurem creuat aquest nivell, que és un número que es calcula la mitjana dels anys anteriors, i direm que estem en epidèmia. Tothom dirà, ah, estem en epidèmia, ja hem entrat en epidèmia. Perfecte, estem a la planta baixa. A partir d'aquí començarà a pujar l'epidèmia. Primer pis, segon pis, tercer pis, quart pis... No sabem fins a quin pis arribarem. Cada pis són centenars de casos més. De forma relativament ràpida, 3 o 4 setmanes per pujar, amb sort arribem al sostre d'aquell any, el que diem el pic,
sí.
I després 3 o 4 setmanes per baixar fins que tornem a sortir al carrer. De manera que per nosaltres entrar en epidèmia té la seva, diguéssim, importància, perquè vol dir que és, estem probablement dintre de l'edifici i ara començarem a pujar.
Si li posem una data a Catalunya...
Jo crec que aquesta setmana m'equivocaria molt si aquesta setmana no estem ja creuant el dintell o el número, no màgic, perquè és un número matemàtic, que per la qual diem epidèmia, que per cert és diferent segons cada regió del país.
Sí, sí, perquè a Espanya l'epidèmia ja ha arribat fa setmanes,
sí,
a la resta d'Espanya.
És la definició de l'epidèmia. Aquí diem 109 casos per 100.000, potser a Castilla-León són 103.000 i a Astúries són 98.000, no sé, m'ho estic inventant. Per tant, els números són lleugerament diferents i cada un ho mira segons la història que té i dona una mitjana, diguéssim, a partir de la qual creu que s'accelerarà la transmissió del virus. Per tant, la situació és, el país com a tal està en una activitat alta d'epidèmia, el país Espanya, el país Catalunya estem molt fregant, però encara per sota del nivell epidèmic. No?
Hem començat molt pràctics, intentant diagnosticar la grip del Xavi Alujas, acabarem pràctics també. Quan et trobes malament, estàs malalt, i algú et pregunta, bueno, i ara què, en quin punt estàs? Tu dius, ui, estic prenent antibiòtics ja, eh? Vull dir, quan et dius això vol dir que ja estàs a les últimes, eh? Ja t'han trobat alguna cosa. Els antibiòtics... Què n'hem de dir?
Els antibiòtics són uns excel·lents medicaments per tractar infeccions bacterianes, infeccions produïdes per bacteris. Els virus, els antibiòtics, els hi és absolutament indiferent. O sigui, no hi ha cap antibiòtic que es carregui cap virus, per entendre'ns, i menys el virus de la grip. Per tant, si jo crec que estic molt fotut i simplement són símptomes similars a la grip, el fet de prendre un antibiòtic no solament no servirà de res, sinó que probablement estic contribuint solidàriament a empitjorar la resistència dels altres bacteris que, quan més exposició tenen, més resistents es poden tornar. Ara bé, si el metge diu, escolti, vostè potser ha passat la grip, encara té febre després de 5 dies després, crec que pot tenir una sobreinfecció bacteriana, llavors és el metge el que pot indicar un antibiòtic per una complicació de la grip, no per la grip en si. La grip deixa el que són les nostres defenses naturals enfront a moltes malalties respiratòries una mica tocades, i no és excepcional que després de la grip els bacteris, que aquests sí que es poden tractar amb antibiòtics, puguin fer, per exemple, una pneumònia o empitjorar una bronquitis crònica. Aquí sí que el metge ha d'afinar i dir, bueno, doncs aquest senyor sí que la, o senyora, l'haig de tractar amb antibiòtic. Però per la grip, la resposta és... Tinc la grip i estic prenent antibiòtic perquè estic fotut. Seguiràs igual de fotut prenent antibiòtic. I, a més, no ajudaràs a l'ecologia i a la millora del món mundial de la resistència antibiòtica.
Queda claríssim. Doctor, vostè quan té la grip, què fa?
Jo em vacuno cada any.
Sí.
De fet, ara fa, si Déu vol, 35 anys que no tinc la grip. Lo qual és
què m'està dient?
Sí, sí, molta sort.
A veure si l'estudiaran a vostè,
no, al final. No. És una qüestió de sort i de la vacuna. Si aquell any l'enganxés, doncs, com que ja tinc una edat que ja em fa una mica de grup de risc, doncs segurament segur consultaria el metge, cosa que els metges moltes vegades no fem, i això és molt mal fet, o sigui, has de fer de malalt, i si em recomanessin, doncs reposa al llit, i potser per l'edat, i si tingués alguna complicació, igual sí que a les persones més fràgils els hi recomanem un tipus d'antiviral específic per la grip, però estem parlant de persones que ingressen a l'hospital, que tenen complicacions, que tenen malalties més greus de base. Si no, pues, casa, llit, 3 o 4 dies...
Que vostè agafi la grip és com un bomber que se li encengui la casa, eh?
Sí, però no, jo no haig de creure com... Jo crec que els taxistes pensen que mai tindran accidents de cotxe, no? Sí. Pues els metges que ens dediquem als virus pensem que mai ens infectarem i tenim el mateix risc. De fet, tenim més risc, no? Perquè tractem malalts amb això, no?
Sí. Abans el doctor ens deia que aquesta setmana entrarem en fase epidèmica de la grip, i la Mònica ens pregunta, per l'epidèmia no es compta si no vas al metge? Clar, hi ha molta gent que potser no va als hospitals i resulta
correcte,
que la tenen.
Correcte. Correcte. Això és un sistema de mesura, si em permeten, i vista la situació, una mica com el sondeig electoral a peu d'urna, no?
Sí.
Hi ha un nombre determinat de metges, companys meus, metges i infermeres, que estan distribuïts per tot el territori, que durant tot l'any, amb un mostreig, per entendre's, com una enquesta, sí, com una espècie de mostra, van, si avui venen dues persones que creuen que tenen símptomes de grip, els hi fan un frotis nasal, els hi rasquem el moc del nas, el portem a analitzar i sabem si té grip o no té grip. Aquest mostreig és el que ens diu les xifres extrapolades a el que pensem que estem amb la població general. Ens podem equivocar, com els sondejos, és a dir, que és una estimació, el que passa és que a favor nostre hem de dir que aquest és el mateix sistema de vigilància que hem utilitzat durant tots els anys, de manera que l'error, si n'hi ha algun, és cert, però es repeteix de forma sistemàtica. La pregunta és, quanta gent té la grip avui? No ho sabem. Clar. És una estimació.
Bueno, el que sabem que té la grip és el Xavi Alujas, que és el que demana... Pues,
bueno, ho sabem, ens ho imaginem.
No, segur que ho té, ja fa mala cara.
No diu mentides.
Doctor Trilla, un plaer. Moltes gràcies per acompanyar-nos, epidemiòleg de l'Hospital Clínic i professor de Salut Pública de la Universitat de Barcelona. Cuidem-nos, no? Una mica la conclusió, eh?
Adaptem-nos les mans.
I adaptem-nos les mans. Doctor, gràcies. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.